Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Helena Molist.
El coronavirus torna a amenaçar Sabadell. Després d'unes setmanes de calma tensa a la ciutat, al districte 6, al sud, s'han disparat el nombre de contagis. Pau Vituri, bona tarda.
Bona tarda, Helena. En una setmana aquesta zona ha detectat una trentena de casos nous, un fet que ha posat en alerta l'Ajuntament de Sabadell. El consistori instal·larà un punt Covid fix d'informació al barri i incrementarà la vigilància a la zona. Mar Molina, regidora del districte 6è, ha remarcat que no es pot abaixar la guàrdia.
No va ser la guàrdia, no l'hem de fer en cap moment, ni abans ni ara. I ara hem d'estar encara molt més alerta. No hem de pensar que el virus no està, sinó que encara està, i hem de prendre mesures.
Des de l'inici de la pandèmia, l'Àrea Bàsica de Salut de la Creu de Barberà ha registrat 348 casos positius de coronavirus.
I les beques menjador per als infants més vulnerables de la ciutat estan en perill.
La Generalitat de Catalunya ha decidit que tots els beneficiaris d'aquests ajuts han de buitar el seu compte abans del 31 de juliol. Davant aquesta ciutat, l'Ajuntament de Sabadell reclama a la Generalitat que aclari com garantirà l'alimentació d'aquests infants. Eloi Cortés és regidor d'Acció Social.
Una mica el que diem és que aclareixin com pensen a donar compliment a la moció del Parlament, no? Si és que pensen donar-hi compliment, perquè hi ha un punt, a més es va aprovar per unanimitat, on reclamava de manera molt específica que durant l'estiu es garantís aquest tipus de sistema. Als ajuntaments hem establert cadascú el seu sistema doncs, per intentar arribar més lluny, o especialment aquells infants més vulnerables que tinguin garantida l'alimentació, però ens trobarem doncs, que hi ha un gruix d'estudiants que durant l'estiu no tindran aquesta garantia alimentària.
El consistori sabadellenc ha fet front comú amb nou ajuntaments més de la comarca i d'altres de la regió metropolitana per tenir més força davant el govern de Quim Torra.
I en esports, el Sabadell té actualment 14 jugadors amb contracte en vigor de cara a la temporada que ve.
Amb l'ascens a segona divisió, Pedro Capó, Grego Sierra i Néstor Querol han renovat automàticament amb el conjunt narlequinat. En el temps dels esports repassarem quins altres jugadors tenen el seu lloc assegurat la pròxima temporada a la nova Creu Alta.
Són algunes de les notícies que repassarem a la pròxima mitja hora amb el Roger Benet a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, fem un cop d'ull als serveis. Dia assolellat a Sabadell. Què ens espera en les pròximes hores? Li preguntem al Jordi Via, del Servei Meteorològic de Catalunya. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda. De nou, jornada marcada per l'ambient càlid i xafogós a la major part de Catalunya, tot i que les temperatures d'aquest dimecres són una miqueta més baixes respecte a les últimes hores. Per exemple, a hores d'ara, a les zones de l'interior trobem valors un parell de graus més baixos respecte als de dimarts al migdia. I això vol dir que tindrem avui temperatures màximes a tot estirar de fins a 36-37 graus, als punts més càlids, especialment punts de la pressió central. A la resta del país, les temperatures màximes d'aquest dimecres es mouran entorn dels 32 a 33-34 graus. Tot plegat amb una tarda de dimecres marcada encara pel sol, tot i que creixen alguns núvols d'evolució a zones del Pirineu que podrien arribar a portar algun ruixat, però serien fenòmens molt poc importants. I alhora, els núvols baixos de la costa de l'Ebre es van dissipant, acabarem tenint també aquí una tarda radiant amb domini del sol, per tant, en conjunt, temps tranquil i força càlid encara aquest dimecres. És tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit dens al nus de la Trinitat a Barcelona en sentit nord i retencions a la B30 a l'enllaç amb la C58 en sentit sud. Per tant, si circuleu per aquestes vies, paciència. Repunt de casos de Covid-19 a la zona sud de Sabadell. L'Ajuntament ha fet un crit d'alerta després que entre el 18 i el 26 de juliol s'hagin confirmat 31 positius en el districte 6è. El govern municipal demana no abaixar la guàrdia i continuar respectant les mesures de seguretat i higiene per frenar l'augment de casos a la zona. Alhora, l'executiu instal·larà un punt Covid fix d'informació al Mercadet Setmanal al Sud, que es fa cada dijous. Núria Garcia, molt bona tarda.
Bona tarda, Helena. Juntament amb els barris del Centre i Can Uriac, la Creu de Barberà, amb 348 positius acumulats fins al 27 de juliol, i Sant Oleguer, amb 301, són les dues zones on més fort ha colpejat la pandèmia del coronavirus fins al moment. Des de l'aixecament del confinament, el districte 6è s'ha situat en el punt de mira per l'ascens de casos, un total de 31, en tan sols 8 dies, que fan créixer la possibilitat d'un rebrot descontrolat a la zona. La regidora del districte, Marmolina, ha afirmat que estan preocupats per la situació, en especial perquè no s'ha pogut determinar l'origen dels contagis, la qual cosa dificulta la traçabilitat dels contactes i el control d'un hipotètic rebrot.
És molt difícil trobar la traçabilitat i llavors, clar, és com és complicat, s'està intentant fer tot el possible, però bueno, al final hem d'ajudar tots per intentar, continuo dient, intentar que no es propagui.
L'administració local ha intensificat els contactes amb el teixit associatiu de la zona i altres entitats, així com també les tasques de control de la policia municipal per evitar situacions irregulars o botellons prohibits des d'avui sense les mesures de seguretat. Tot i que sense concretar, Molina ha confirmat que tenen constància d'algunes situacions de risc a la zona sud.
Sí que ens hem trobat alguna zona concreta que potser hi havia alguna reunió de més de les 10 persones sense mascaretes, però bueno, això ja més part de la ciutat.
Per tot plegat, la regidora de districte demana no abaixar la guàrdia en un moment en què els casos de coronavirus van a l'alça a la ciutat per no haver d'aplicar més restriccions. Des de l'inici de la pandèmia, les àrees bàsiques de salut de Sabadell havien acumulat, fins al 27 de juliol, un total de 2.344 casos positius de Covid-19, 348 dels quals només a l'àrea de la Creu de Barberà. Pel que fa a la situació al Parc Taulí, en les últimes 24 hores s'han detectat 4 positius nous, mentre que la xifra de pacients ingressats amb el virus es manté estable en 8 des d'ahir.
Una de les clares conseqüències d'aquests rebrots a Catalunya és que països com Alemanya, Anglaterra o Bèlgica hagin decidit no recomanar als seus habitants visitar el territori català aquest estiu. Unes restriccions que tenen unes conseqüències directes per a les agències de viatge, que veien el mes d'agost com una petita treva després de molts mesos durs arran del confinament.
Des de l'agència Vitravel, al centre admeten que en els últims dies han vist un degoteig de cancel·lacions de viatges a Alemanya o Anglaterra. Tot i això, Sergi Jorba, director de l'agència, explica que enguany la majoria de sabadellencs han optat per fer sortides d'àmbit més nacional.
Comparat amb l'any passat, ens han pujat molt les vendes a nivell nacional i a nivell europeu i, lògicament, ens han caigut a nivell mundial, perquè no es pot viatjar cap enlloc. Està sent un any raro i comparar-lo amb l'any passat també se'm fa una miqueta estrany, la veritat.
Una visió que comparteixen des de l'agència Veure Món, al carrer Francesc Lairet. Eva Vicent, directora de l'oficina, afirma que el turista sabadellenc ha optat per quedar-se per Catalunya o Espanya aquest estiu per una raó pràctica.
L'altre tema està és que qui vol viatjar no pot, perquè no poden arribar als llocs. Cancel·lacions de passatges aeris. Clar, l'operativa de les companyies aèries el mes de gener estava pensada per operar un 100% aquest estiu. Això no està operant a un 100% més que res perquè la gent no està utilitzant els vols per sortir. Per tant, poques coses que tens mil històries.
Per últim, des de l'agència Careva, el seu director, Carles Carrion, denuncia una campanya publicitària de l'Estat espanyol que, en el seu cas, els ha anat totalment en contra.
S'ha de tenir en compte que l'Estat espanyol, en aquest cas, ha promogut molt moltíssim el destí nacional, les reserves i el producte intern, i nosaltres, insisteixo, com a agència emissora i especialitzada en enviar gent a fora, ens ha sigut contraproduent aquesta campanya, perquè ha promogut, a més, que la gent es quedi en el país i no marxar fora de l'Estat.
Des de les agències veuen el mes de setembre com l'esperança que podrà salvar la temporada. Esperen que les empreses comencin a organitzar viatges corporatius que els ajudin a remuntar la situació econòmica.
Instagram@RadioSabadell. Segueix-nos.
L'Ajuntament de Sabadell reclama a la Generalitat que aclari com es garantiran les ajudes alimentàries als infants en situació vulnerable. El govern de Quim Torra ha decidit que totes les targetes Moneder que s'havien entregat durant els mesos de pandèmia als infants amb beca menjador s'han de buidar abans del 31 de juliol, deixant sense finançament a molts infants durant l'agost.
Des del consistori sabadellenc argumenten que el Parlament de Catalunya va aprovar fa unes setmanes una moció en què reclamava a la Generalitat mantenir aquestes targetes menjador. Per aquesta raó, el nou decret del govern català els ha agafat completament per sorpresa. Ho explica Eloi Cortés, regidor d'Acció Social.
Aquesta decisió ens troba en un moment doncs, complicat, no? Perquè ens arriba a finals de juliol, amb el mes d'agost a la cantonada, com aquell qui diu, i per tant poc marge de maniobra per articular un sistema per tot l'estiu i sobretot una vegada més doncs, és dels ajuntaments una mica cadascú que faci el que bonament pugui.
En cas que finalment el govern no rectifiqui, Eloi Cortés defensa que l'Ajuntament podria assumir aquesta despesa extra. Tot i això, el regidor accepta que aquesta decisió els ha enxampat en un moment complicat.
Això es tractava d'intentar fer un esforç doncs, perquè totes aquestes famílies que estan becades, i especialment les que estan becades al 100%, tinguessin aquests recursos durant l'estiu. Nosaltres seguim tenint doncs, a disposició els diners de les prestacions socials i qualsevol cas sobrevingut o necessitat que s'hagi de cobrir, nosaltres l'abordarem.
Per tal que la seva reivindicació tingui més força, l'Ajuntament de Sabadell s'ha unit amb 9 consistoris més de la comarca i una desena més de l'àrea metropolitana per denunciar aquesta situació.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
L'Ajuntament de Sabadell reprogramarà els 200 espectacles previstos per a la Festa Major 2020, cancel·lada pel risc de rebrot a partir de la tardor. El consistori n'ha informat després de consensuar la decisió amb el plenari del procés participatiu de la festa. El nou model manté els pilars sobre els quals s'havia dissenyat la celebració d'enguany. Artistes de quilòmetre zero, escenaris distribuïts pels barris i adreçats a un públic familiar. L'oferta s'ha batejat amb el nom de l'espectacle Continua Sabadell, en la línia de la iniciativa que es va engegar amb el decret de l'estat d'alarma. El pròxim setembre es coneixeran totes les propostes que s'inclouen. L'objectiu és revitalitzar el sector cultural, un dels més afectats per la pandèmia, i reivindicar que la cultura és segura. Un objectiu compartit pels organitzadors del cicle Per Festa Major i Som, que també s'ha donat a conèixer avui.
Així és, UiU Promotors no ha volgut renunciar a la cultura per Festa Major i ha programat 8 espectacles concentrats entre divendres 4 i dilluns 7 de setembre, les dates en què s'havia de celebrar la Festa Major de Sabadell. Tots els espectacles es podran veure al Jardí de l'Espai Cultura i tenen un marcat accent sabadellenc. Així ho ha destacat Pere Urpí, programador del cicle.
Però veient que no hi havia cap programació, se'm va ocórrer dir, doncs va, i mira, el dissabte, en 4 o 5 hores, es va muntar tota la programació, que bàsicament, si us fixeu, són tots artistes sabadellencs, perquè estem parlant de la Festa Major de Sabadell, excepte el Manel Fuentes i el Joan Pera, que serien els caps de cartell, que també fan un esforç per venir, perquè l'aforament que tenim és limitat.
Urpí ha assenyalat la bona acollida que ha tingut la proposta entre els artistes que finalment hi participaran, però també per part del públic, que s'ha volcat amb els espectacles del cicle I Som, que va arrencar a principi de mes i que s'allargarà fins al setembre amb l'actuació de Judit Nederman aquest mateix dissabte. El programador sabadellenc assegura que aquesta bona resposta demostra que la cultura és un sector totalment segur.
Que la cultura és tan important com respirar i després nosaltres hi creiem moltíssim i per això fem l'esforç perquè, com et deia, amb els aforaments que tenim i tot, no és una qüestió financera, sinó que és realment un acte de militància. El títol mateix ho reivindica i som, i els artistes ho valoren i ho aprecien molt i estan molt contents de poder actuar, encara que sigui un format més reduït.
Un concert acústic de Manel Fuentes obrirà la iniciativa Per Festa Major i Som el 4 de setembre, una proposta a la qual s'hi sumaran Joan Pera, The Beat Boys i la iaia Roquera, el cantador de flamenc Cristian Saucedo, la contacontes Rosa Fiter, Quim Marín i el seu quartet i la formació de veneres Mariners de Riera, que tancarà la proposta dilluns dia 7 de setembre al migdia.
Escolta'ns també a través d'internet. En directe.radiosabadell.fm.
Repassem altres notícies del dia en un format més breu. El Rebost Solidari ha aconseguit una subvenció de 4.000 euros de la Fundació La Caixa.
Aquests diners neixen de la Setmana Solidària Virtual organitzada per l'entitat bancària i serviran a l'entitat sabadellenca per seguir impulsant la seva feina de cara al curs que ve, ho explica Mercè Calvet, directora del Rebost.
Alimentació, perquè realment si t'han creat el Rebost és perquè és pel tipus d'alimentació, que ja sabem doncs, que s'han creat com molta emergència i urgència, atès les circumstàncies del Covid, i s'invertirà en alimentació. Cara al setembre ja, perquè ara ja estem donant, ja teníem totes les compres fetes i tot plegat, i cara al setembre s'invertiran en aliments.
El rebost solidari atén actualment 2.200 famílies, una xifra que ha augmentat considerablement arran de la pandèmia.
La piscina municipal de Can Uriac ha reobert avui després de sotmetre's a unes obres de millora.
Com a la resta de piscines, durant tot l'estiu hi haurà torn de matí i de tarda. Les entrades s'hauran de comprar de forma anticipada i l'aforament màxim serà de 200 persones per torn. La intervenció s'ha fet principalment a la sala de màquines, que s'ha renovat completament i s'ha canviat el sistema de tractament d'aigua. N'ha parlat la regidora d'Esports, Laura Reyes.
Consistia en fer tota el que és la sala de màquines, fer-la nova, al igual que posar com un tractament especial que serà diferent del que hi ha a la resta de piscines, que es tracta amb aigua sal, diguéssim, a l'aigua. Llavors, pues, tot el que és la maquinària aquesta, pues, també la depuradora i tot això ha sigut canviada.
L'actuació ha suposat una inversió de 350.000 euros. Amb l'obertura del recinte situat a la ronda Navacerrada, ja estan obertes des del 6 de juliol passat totes les piscines municipals i la bassa.
La periodista sabadellenca Laura Rossell dirigirà el Matí de Catalunya Ràdio a partir del pròxim mes de setembre.
Rossell agafarà les regnes del programa despertador de la Ràdio Pública Catalana després de la renúncia fa dues setmanes de Mònica Terribas. El director de Catalunya Ràdio, Saúl Gordillo, ha defensat la decisió de posar Rossell al capdavant del programa, defensant que és una renovació generacional.
Representa un relleu generacional, representa una renovació que creiem que rejuvenirà una mica la nostra proposta i que, a més, pel fet de ser dona, té la coherència que és un programa aquest que, amb 35 anys d'història, només 8 anys han estat dirigits aquest programa per dones i, per tant, té tot el sentit que ho segueixi sent amb la Laura Rossell.
Rossell feia dos anys que treballava a Catalunya Ràdio i que presentava el programa Catalunya Nit juntament amb Kilian Sabrià. Abans havia passat per mitjans com RAC1, TV3 o Ràdio Sabadell.
La policia municipal inspecciona un taller de confecció del carrer Esteve Pelusia, Campoamor.
La inspecció es va fer ahir a la tarda, després que una unitat de la policia observés un home carregant capses i bosses d'escombraries plenes de mascaretes al carrer Magí Colet. En accedir al domicili, els agents van comprovar que hi havia moltes capses i bosses obertes amb mascaretes de diferents mides i models apilades i sense que reunissin les condicions d'higiene necessàries. Segons va relatar, el ciutadà tenia un familiar que tenia una empresa de confecció de roba i que utilitzava el seu domicili com a magatzem. La policia municipal es va adreçar fins al taller situat al carrer Esteve Pelusier i van comprovar que hi havia 26 màquines de cosir i 3 persones treballant-hi. Com en aquell moment, el responsable del taller no va poder acreditar la llicència d'activitat ni l'assegurança de responsabilitat civil, els agents van requerir-li que presentés tota la documentació de dependències policials a Can Marcet.
Detingut un home que venia cocaïna des d'un habitatge de Sant Cugat.
L'arrestat tenia el pis franc molt a prop de la comissaria de policia de la Policia Nacional al municipi. De fet, la detenció ha estat possible gràcies a la col·laboració del cos amb la policia local de Sant Cugat. En el registre del domicili, els agents van trobar 131 grams de cocaïna, substàncies i eines per tallar-la i gairebé 1.500 euros en efectiu en bitllets petits. L'home, que ha ingressat a la presó de forma provisional, té nombrosos antecedents, entre els quals diverses detencions per tràfic de drogues.
Terrassa sol·licita ampliar el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Ubac per incloure la part nord del municipi.
Es tracta de més de 1.300 hectàrees de terrenys qualificades com a sòl no urbanitzable d'especial interès ecològic. L'espai està format per boscos d'alzines i pinedes mediterrànies i representa el 30% del sòl no edificable de Terrassa. La iniciativa, que s'ha traslladat a la Diputació de Barcelona, l'organisme gestor del Parc Natural, compta amb el suport de consistoris veïns com Viladecavalls, Vacarisses i Matadepera.
Un afortunat de Santa Perpètua de Mogoda ha guanyat 1 milió d'euros en l'anomenat sorteig del milió.
El punt de venda situat al carrer Lluís Millet del municipi ha validat la butlleta guanyadora corresponent al sorteig celebrat ahir.
A la joieria Margarita Hidalgo volem oferir-vos uns descomptes irresistibles post-confinament i de les millors marques del moment. Fins a un 30% de descompte en marques com Michael Kors, Emporio Armani, Diesel, G-Shock i moltes més. Vine a visitar-nos a la joieria Margarita Hidalgo. Ens trobaràs a la Rambla de Sabadell, al costat dels Cinemes Imperial.
Aquests últims mesos, casa teva t'ho ha donat tot. Ara és el moment de tornar-li. A Comercial del Calxo hi trobaràs molt més que productes per la cuina i el bany de qualitat, pràctics i sostenibles. Disseny i practicitat al lloc de sempre des de 1951. Ens pots trobar al carrer Valentí Almirall 41 i al carrer Sant Pere 6 de Sabadell. Segueix-nos al nostre Instagram @comercialdelcautxo. T'hi esperem!
Per fi junts però segurs. A Bòboli Sabadell seguim omplint de color els armaris dels teus fills i descobrint el món amb ells. Tenim moltes ganes de tornar-vos a veure, us hem trobat molt a faltar. Bòboli, la marca de moda infantil més divertida. De 0 a 16 anys. Us esperem a la botiga Bòboli Sabadell a la Rambla 55.
Escoles de dansa Mònica Escrivà. Durant el mes de juny i juliol, dansa jazz, ballet clàssic, hip-hop, ball de saló, salsa, swing, lindy hop, dansa oriental, tonificació, estiraments, casals i colònies. Carrer Maria Aguiló 60, telèfon 649-835580.
Aquest estiu no fem vacances.
Cada matí i de 9 a 11
us proposem trepitjar el territori.
De nord a sud i de l'est a l'oest. Amb actualitat,
entrevistes,
seccions
i concursos. Obert per vacances.
El magazín d'aquest estiu
a la teva ràdio de proximitat.
Aquest estiu, sol, platja i molta vitamina. Torna al programa de música electrònica amb més ritme de tot el Vallès.
Vitamina Dance, a Ràdio Sabadell.
Divendres de 9 a 11 i dissabtes de 10 a 12 de la nit, música electrònica sense interrupció, non-stop. I recorda, tornem al setembre.
Do you remember?
Vitamina.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Repassem ara algunes de les notícies del dia. Més enllà de Sabadell, el govern de la Generalitat aixeca el confinament de Lleida i de 6 poblacions més del Baix Segrià.
La consellera de Salut, Alba Vergés, ha afirmat que la taxa de transmissió ha baixat en aquest territori, però tot i això fa una crida a mantenir totes les mesures de seguretat, ja que el sistema sanitari està al límit en aquesta àrea de Catalunya.
El govern també ha aplicat les mesures de Barcelona i l'àrea metropolitana a les poblacions de Castelldefels i Gavà.
D'aquesta manera ja són 16 les poblacions de la zona afectades, afegint-hi Sant Feliu de Llobregat, que ja tenia restriccions ordenades pel govern de manera individual i que ara s'inclou en l'última ordre del Procicat al costat dels altres 15 municipis.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha autoritzat l'obertura dels cinemes, els gimnasos i els espais esportius.
Això sí, el Tribunal apunta que aquests equipaments sempre han de mantenir les mesures de seguretat imposades pel Procicat. En canvi, manté el tancament de l'oci nocturn i les restriccions de bars i restaurants que també havien demanat aixecar les limitacions.
Catalunya ha sumat 683 nous positius per Covid-19 confirmats per PCR o epidemiològicament respecte al balanç de fa 24 hores, segons les últimes dades del Departament de Salut.
Això situa la xifra global en 80.665, però puja fins a 93.361 si es tenen en compte les proves serològiques. Les funeràries també han reportat 8 noves morts i el total és de 12.710 defuncions.
Els contagis per coronavirus a Espanya pugen fins als 1.153 les últimes 24 hores.
Això significa 258 casos més que ahir, segons les dades actualitzades aquest dimecres pel Ministeri de Sanitat. La comunitat que més casos suma és l'Aragó, amb 424 nous contagis, seguida de Catalunya amb 211 i Madrid, que comptabilitza 199 casos més les darreres 24 hores, segons Sanitat. A més, els últims 7 dies, un total de 427 persones han hagut de ser hospitalitzades, mentre que 19 han ingressat a la unitat de cures intensives. Pel que fa a les morts, el Ministeri de Sanitat n'ha registrat 3 més que ahir.
Anem als esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El Centre d'Esport Sabadell té 14 jugadors amb contracte en vigor de cara a la pròxima temporada. Amb l'ascens a segona divisió, 3 futbolistes han vist renovat automàticament el seu contracte: Pedro Capó, Grego Sierra i Néstor Carol.
Recordem que en els últims mesos també han ampliat els seus contractes peces clau com el porter Ian Mackay, Joshua Coidi, Adri Cuevas o Xavi Boniquet. També ho va fer el lesionat de llarga durada Antoni Romero o el jove David Acedo abans de sortir cedit al Prat. De la resta, 4 futbolistes més van signar per 2 anys l'estiu passat. L'altre porter, Adri Collet, Jesús Olmo, Aleix Roig i Aaron Rey. Al mercat d'hivern, a més, va aterrar Ever Pena amb un contracte d'una temporada i mitja. Ara mateix només hi ha dues sortides confirmades a l'equip, la de Manu Lanzarote, anunciada pel propi jugador, i la del jove Carlos Beitia, que ha fet oficial l'equip fa tot just uns minuts i que torna al Villarreal després d'arribar cedit a l'hivern també. La direcció esportiva encapçalada per José Manzanera ha de resoldre ara nou casos, alguns de titulars indiscutibles, com el de Aleix Coc, que tenia un peu i mig al nàstic en cas de continuar a segona B, o el del capità Àngel Martínez. Les úniques posicions que a dia d'avui no tenen cap jugador amb contracte en vigor són el carril dret amb Òscar Rubió i Aitor Pascual i la davantera amb Edgar Hernández i Boris Garros. Sobre la taula també hi ha la possible continuïtat de Xiquero Cerinjáuregui, Fernando Pajarero i Jurgi Oteo, que com la resta van ampliar el seu contracte més enllà del 30 de juny per poder disputar el Playoff Express. El centre d'esports, segons ha pogut saber també Ràdio Sabadell, anunciarà més baixes aquesta mateixa setmana. D'altra banda, es manté la incògnita sobre l'inici de la pròxima temporada a segona. Està prevista pel 12 de setembre, però encara no s'ha resolt el playoff d'ascens a primera. A banda del serial del Fuenlabrada, avui han donat positiu per coronavirus dos jugadors d'altres equips implicats en aquesta promoció, un a l'Almeria i l'altre al Zaragoza.
Una planificació esportiva en la qual treballa el centre d'esports Sabadell 72 hores després de l'èxit assolit diumenge a Marbella. Un ascens que, tot i no tenir públic arlequinat a les graderies, va tenir una càrrega especial gràcies al responsable de material del club, Jordi Bransuela.
Durant tota la setmana va lluir amb orgull una cadira de la nova Creu Alta que es va endur per representar tots els aficionats que no havien pogut viatjar per estar al costat de l'equip. Ell mateix explicava a Ràdio Sabadell d'on havia sorgit la idea.
Quan preparàvem les maletes vam dir quin homenatge li podem fer a l'afició que no podrà acompanyar-nos, perquè sé que hagués vingut tothom, i vam decidir amb el meu fill de dir, pues mira, una cadira de l'estadi que tothom seu, té la seva localitat a l'estadi, ens acompanyarà i ens donarà sort, i efectivament és la cadira de l'ascens.
Home de club, el Bransu, com se'l coneix, és un dels dos únics treballadors del centre d'esports, juntament amb el conseller Albert Ramos, que també va viure in situ l'últim ascens a segona divisió el 2011 a Ipurua. Al final del partit contra el Barça B, la plantilla el va mantejar assegut a la cadira en una altra de les imatges més recordades de la celebració. Ara guarda aquest tresor ja a la nova Creu Alta amb la signatura de tots els herois de l'ascens.
La selecció espanyola de bàsquet en cadira de rodes amb el sabadellenc Òscar Trigo al capdavant ha estat un dels molts equips que en els últims dies han reprès els seus entrenaments després del confinament. En el seu cas, en concret, per començar a preparar els Jocs Paralímpics de Tòquio ajornats fins a l'estiu del 2021.
El combinat estatal ha estat concentrat durant 3 dies a Valdemoro sota un protocol sanitari exhaustiu amb control de temperatura constant i desinfecció de material. Era el retrobament de l'equip de Trigo des del setembre del 2019, quan es va proclamar subcampió d'Europa a Polònia. L'objectiu d'aquesta curta estada, segons el tècnic del Global Bàsquet, era recuperar únicament sensacions a la pista amb la pilota.
El segon dia de la concentració hem estat 3 hores treballant el 5x5 de forma molt lliure per conceptes, en forma de 3 equips de 5 que anaven rotant en partits de 8 o 10 minuts. No? Hem estat 3 hores, podríem haver estat 6 hores perfectament, perquè els jugadors el que haurien era jugar. No? I quan es va acabar, després de 3 hores, de 4 mesos sense tocar pista, ja s'ha acabat, no continuem, aquesta era la seva paraula, no? La principal. O sigui que hem buscat aquest objectiu, no? Tornar a retrobar-nos amb el nostre esport, tornar a retrobar-nos com a equip i tornar a retrobar-nos com a esportistes i com a tècnics, lògicament.
La selecció de bàsquet en cadira de rodes ha rebut una invitació de la Federació Holandesa per disputar un torneig la primera setmana de setembre, però no prendran una decisió fins a mitjans d'agost en funció de l'evolució dels contagis. Al desembre hi ha previst fer el primer tall a la convocatòria de 16 jugadors amb vistes a la cita olímpica del Japó de l'any que ve.
I acabem amb un apunt de ciclisme, perquè Fernando Gaviria s'ha imposat a l'esprint a la segona etapa de la Vuelta a Burgos.
El ciclista colombià del Team Emirates, company del sabadellenc David de la Cruz, ha estat el més ràpid a l'arribada a Villa Diego. L'austríac del Bora Félix Groschartner segueix de líder de la General. Demà tindrà lloc la primera de les dues grans ascensions d'aquesta carrera, el Picón Blanco. Així la valora el de Campoamor.
Jo diria que la etapa reina és la tercera, no? Que a la fi, doncs, és un port molt exigent, que són 9 quilòmetres al 8, gairebé el 9% de mitja, i és una etapa, doncs, bueno, que tot el dia va... Vens de fer un puja i baixa constant fins a aquest darrer port que t'he comentat ara, i per tant, doncs, bueno, penso que és l'etapa més... tot i que la cinquena també és dura, però la tercera possiblement és l'etapa més decisiva i per tant la que es podria considerar l'etapa reina.
De la Cruz, com la resta de favorits, segueix a 8 segons del líder de la Vuelta a Burgos. L'Emirates, però, ha perdut avui 3 ciclistes colombians que s'han hagut de quedar a l'hotel perquè dissabte van estar en contacte amb un positiu per coronavirus.
Fins aquí el Notícies Vespre d'avui. Nosaltres marxem. Tornem demà a les 10 del matí amb els butlletins horaris. També podeu mantenir-vos informats a través del nostre Facebook, Twitter, Instagram o mirar la web radiosabadell.fm. Molt bona nit, que vagi molt bé.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.